TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de José Sánchez.
La forma en què el Barça etapa absolutament qualsevol possibilitat de fer qualsevol cosa ha de ser extenuant i exasperant.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-0 al Rayo Vallecano al Camp Nou, un partit complicat, exigent i que ha patit fins al final. La primera part del Barça ha estat millor que la segona i a la primera part Araujo ha marcat de cap després d'un córner picat per Cancelo. Joan García havia salvat un gol claríssim del Rayo al primer minut de partit. A la segona part, el Rayo ha generat molts problemes i unes quantes ocasions, potser més que el Barça fins i tot. Algunes les ha salvat Joan García, d'altres han anat fora. El Barça ha sumat 3 punts després de tornar a patir contra el Rayo d'Íñigo Pérez i es posa 7 punts per davant del Madrid just abans del derbi madrileny d'aquesta nit. Ricard, què t'ha agradat?
La pilota aturada com a desequilibrant. No és només avui, però el Barça li està traient un rendiment altíssim. És veritat que el Barça genera molt en atac i produeix i produeix, però els corners en curt, els corners en llarg, estan apareixent en dates clau. Va passar també contra el Newcastle, malgrat la golejada, i ho hem vist de manera gairebé permanent. Crec que és una assignatura que el Barça domina, que ha treballat, té bons xutadors, bons llançadors de la pilota aturada i grans rematadors. Avui és Cancelo qui posa la pilota al segon pal i Araujo qui la remata. És una qüestió que el Barça de Flick, tant la temporada passada com aquesta, li ha tret molt rendiment, però que ha quedat una mica desdibuixat davant de la voracitat de l'equip, amb altres assignatures del talent individual, de la vertigen, de la profunditat. Però la pilota aturada no desapareix mai del manual de Flick.
Dubtes?
Sobre el dipòsit de benzina físic. Jo veig que el Barça acaba els partits molt justet, o sigui, i no és, crec, una percepció, perquè és una sensació creixent. És a dir, avui veus que la segona part l'equip va caient, i quan dic l'equip vull dir que els del davant no desequilibren ni marquen diferències, fins i tot en situacions de superioritat numèrica, que ja no pressionen com pressionaven, que regulen els retorns, que els defenses com Cancelo, per exemple, que ha acabat fos, ja regala els duels als últims minuts, que no pot contenir l'un contra un, que Gerard Martín acaba ja amb dificultats pel sobreesforç, que fins i tot els jugadors que entren des de la banqueta no canvien el ritme del partit, que Pedri es va desfigurant, tot i que no està en el millor moment de la temporada i és una evidència després de la lesió. I són molts partits, perquè, clar, la setmana anterior el Barça resol els partits de Newcastle, anada i Sant Mamés després d'un sobreesforç contra l'Atlètic de Madrid, però es recupera contra el Newcastle i la sensació és que avui podia encadenar aquest esforç. És veritat que Flick no ha volgut fer rotacions, és veritat que Flick ha volgut assegurar aquests punts i potser s'ha notat el desgast de dimecres, perquè el Rayo ha barrejat més, tot i que va jugar 24 hores més tard, l'alineació amb titulars i suplents. Però em deixo un interrogant, genera una ombra, com que el Barça no pot encadenar molts partits al mateix ritme, amb el mateix nivell de rendiment, sinó que té pics alts i de cop i volta passa a tenir algun moment d'assegurar un partit com pot per una qüestió física. Torna a tenir un pic alt, és a dir, quan li toca exigir pujar el nivell, el puja, però després passa una factura més cara, una factura menys cara. Clar, no sé si hi haurà temps per resoldre-ho. Ara els jugadors se'n van amb les seleccions, però és que quan tornem no hi ha temps per regular. Hi ha Atlètic de Madrid de Lliga, Atlètic de Madrid de Champions, una setmana després la tornada de la Champions. Tinc dubtes sobre si el Barça arriba amb prou físic com per afrontar la recta final de temporada.
Alguna cosa que no puguis entendre?
Que Dani Olmo no pesi més quan jugui. Ha de ser un futbolista estructural del Barça. Va venir per això. I Fermín l'ha avançat per l'esquerra per una qüestió de rendiment. No vol dir que Dani Olmo estigui jugant molt malament, que no sigui reconeixible. Vol dir que el rendiment de Fermín és excel·lent, però que ell no està païnt bé la nova situació, no està païnt bé aquesta situació d'haver d'aparèixer des de la banqueta. Avui ha jugat 25 minuts, l'equip necessitava Dani Olmo i Rashford, i fins i tot hem vist més Rashford que Dani Olmo. Clar, el Barça amb 11 jugadors no arribarà enlloc, ni amb 12 ni amb 13, i aquest canvi de rol tinc la sensació que Dani Olmo l'afecta, perquè Dani Olmo és un jugador que ha de sortir fresc a un partit com està i posar-se el partit a la butxaca. I Pedri li demana que guardi la pilota i se'n va a atacar. És a dir, qüestions com molt de concepte, de lectura del joc, que Dani Olmo li ha de donar al Barça. Molt irregular, però sobretot la sensació que fins i tot quan està bé no pesa prou en el partit. I jo crec que és un jugador que té totes les condicions per fer-ho. Té talent, té experiència, té bona lectura tàctica, té físic. En Dani Olmo necessitarem una versió molt més alta si el Barça vol guanyar títols a final de temporada, sigui de titular o sigui de suplent, perquè Fermín ha passat per davant, però recuperar-lo és una urgència, perquè és un jugador que quan està bé el Barça li canvia la vida. És a dir, una bona versió de Dani Olmo fa que el Barça col·lectivament creixi 3 esglaons. Una versió correcta de Dani Olmo, el Barça no el deixa volar o no el treu d'un problema. Necessitem una millora qualitativa d'Olmo, jugui els minuts que jugui, encara que siguin pocs.
El rol i el rendiment de Dani Olmo, clarament per darrere ara mateix de Fermín com a mitja punta, avui ha tornat a ser suplent, i quan ha sortit a la segona part no ha ajudat a l'equip a millorar contra el Rayo. El nivell físic i d'energia just abans d'encarar el tram final i decisiu de la temporada, l'acumulació d'esforços segurament passa factura, i alguns partits el Barça els acaba sempre amb la llengua fora. I la pilota aturada en positiu com a factor decisiu en aquest Barça de Hansi Flick. Avui la victòria ha arribat després d'un córner rematat de cap per Araujo, i la pilota aturada, els córners sobretot, són un recurs recurrent d'aquestes dues temporades. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 1, Rayo 0. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Ricard.
3 punts d'or a la butxaca.
I tant, i tant d'or. Vaja, el saltet que ha fet Flick quan ha xiulat l'àrbitre més o menys s'ha reproduït a casa meva, perquè bé, l'últim quart d'hora, per no estirar més de partit, feia bastanta més pinta d'empat que de victòria, si no hagués estat per Joan Garcia, perquè la veritat és que el Barça ha perdut completament el fil del partit, i coincideixo amb tu amb aquesta preocupació, ja no sobre l'estat físic de l'equip, que també, sinó dels futbolistes que entren de la banqueta. Bé, avui sumaria a favor Casado, que jo crec que ha tingut alguna acció interessant d'estar ficat en el partit, però ni Olmo ni Rashford no t'han ajudat en res. Són jugadors que ara tu ho deies, són el 12, el 13, vull dir que no són el 20è de la plantilla. Clar. I que han de ser útils i
ho comentarem al tercer temps, Jordi, perquè el Barça té la plantilla més curta que la temporada passada amb els mateixos futbolistes. És a dir, la sensació és que la temporada passada, sí, un dia com avui, Flick s'atreveix a fer rotacions i fer entrar Rashford i Dani Olmo, per exemple, d'entrada, i no s'atreveix perquè veu que hi ha un decalatge de nivell, i quan apareixen al camp no canvien la realitat.
Perquè, a més, és curiós, però on tens focalitzades gairebé totes les baixes, que és a la defensa, Christensen, Valde, Koundé, Compte i Eric, perquè avui hi era, però com si no hi fos, a mi són els que em semblen més sencers. Sí. Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, al final ha defallit, però ara ho estava mirant i són uns quants partits que porten seguits jugant, i fins i tot Araujo, que l'altre dia va haver d'entrar de seguida per Eric, i són els que han aguantat millor. En canvi, jo no veig bé Pedri, Bernal segurament per l'edat i per la lesió avui també ha hagut de plegar veles, curiosament, el que semblava més sencer l'ha canviat Flick. Jo no justifico l'emprenyada, però la decisió només l'ha entès Flick. Bé, no sembla el millor moment. També et dic que els partits abans d'aturada, no sé per què, ja acostumen a ser a mitja així. Ara, com que he patit tant al final, he anat a mirar què havíem fet abans de les aturades.
Ah.
Abans de la del setembre vam empatar a Vallecas, abans de la d'octubre ens vam fotre un carro a Sevilla. La de novembre vam guanyar a Vigo i jo diria que va ser un bastant bon partit, sí, el 2-4 aquell.
Sí, sí.
Però vaja, la d'avui confirmaria la meva tesi.
Ah, doncs mira,
que
està
no
bé,
sigui, saps allò que et passa el dia que marxes de vacances?
Sí, que tens el cap ja en la maleta.
Que no sigui això, però vaja, és una teoria bastant patillera.
No, però pot ser, però perquè vaja, com a mínim per xifres...
La de Vallecas allà va ser el dia aquell que Flick va dir allò dels egos.
Sí, sí, sí.
I a Sevilla em sembla que es va queixar de... Jo crec que de l'estat físic. Va dir que havia detectat falta d'energia en l'equip. És a dir, que una volta després seríem més o menys al mateix lloc.
Ara bé, és evident que on el Barça ha crescut és amb la protecció del guardià, perquè, sí, clar, sí, amb els riscos que pren el Barça futbolístics i aquestes, diríem que excursions mentals o físiques al final que no et queda aire, tenir un porter que genera tanta seguretat en situacions d'oportunitats clares... Clar, et canvia resultats.
Sí, sí. M'he apuntat la frase del Bru a l'inici de la Transmi, que Joan García és la diferència entre un equip agradable de veure i un equip que pot aspirar a guanyar-ho tot, i ho subscric. Jo crec que l'any passat al Barça, entre altres coses, li va fallar Stensne, i sense que sigui un retret pel polonès, però...
La porteria li va fallar.
Jo crec que la porteria li va quedar coixa, I aquest any no serà... No, vaja, m'estranyaria que moríssim per aquí. Potser morirem per una altra banda, però per aquí no parla el Goveig.
Frick.
Happy. We know that it was a difficult match. So Rayo played a fantastic game. It wasn't so easy for us, but at the end, the most important thing is after this really matches we had in the past weeks that we finished with 3 points.
Bueno, está feliz después del partido. Partido complicado frente al Rayo, como ya se lo esperaba. Fantástico partido del Rayo Vallecano, pero a fin de cuentas lo importante era sumar 3 puntos. Y además, después de la carga de partidos que había últimamente, feliz por esa victoria.
Okay. Hello, Mr. Flick. Congratulations on the victory.
Thanks.
Joan García, MVP of the match. First call for the national team. How do you see his progress?
No, very good. So this is why we bought him. It's, I think, today he showed... all the strengths he has, the quality he has, and a clean sheet again, and I think it was his work.
Bueno, dice que fantástico, que para eso le trajeron, ¿no? Para eso le traímos, ¿no? Dice Hansi Flick, ya ha mostrado su calidad bajo los palos, sus fortalezas también y su calidad en la portería del Barça. Hi, Mr. Flick, I want to ask you about Fermín and Dani Olmo, ¿no? Two players that play almost in the same position with different characteristics, but what can give you Fermín, what can give you Dani Olmo, and if you are happy with them nowadays when the season starts to be very important for you?
Yes, of course. I think Dani can give us more control. This is his strength, his quality, but also in near the box he's really good. And Fermín has a dynamic, is outstanding, and this he showed on Wednesday against Newcastle, but also today.
Bueno, ahora de que Dani te da ese control, pero también es muy importante, ¿no? En área rival y que Fermín te da ese dinamismo, esa energía, y que el otro día también lo hizo fantástico frente al Newcastle.
Mr. Flick, I want to ask about Ronald Araujo, his goal. How important is for him this goal, and for you too?
Yes, not only for him, it's also for us, for the club, for the fans. I think 3 points, how I said before, it was really important that we finished this this game with 3 points. And now we have 14 days off, and of course the players are going to the national team, but I think it's also for them good. It's a World Cup in the summer and everyone wants to play for his nation. And I think also for them it's a positive thing.
Thank you very much, Mr. Flick.
Gracias.
Bye-bye.
Traduïu l'última, no?
que els jugadors se'n van amb les seves seleccions. Ha dit, ell mateix ha vist que deia 14 dies de fora, de vacances, però ell mateix s'ha adonat que se n'anaven amb les seleccions. I ha dit, bé, se'n van amb les seves seleccions i, evidentment, tots volen estar al Mundial i ta-ta-ta, però vaja. Que Flick avui és com si se n'hagués anat de vacances, perquè ell sí que té 14 dies de vacances. Bé.
Sort tenim de l'efecte Costa, eh? Aquí ui, apareix sí. La cobertura.
On vas a parar?
I pesa més que Dani Olmo.
Sí, mira, anava a dir que...
Algú que ens ajudi.
Ha dit que Dani Olmo can give you more control i jo diria should give you more control. T'hauria de donar més control del que et dona. És una mica desesperançador, perquè era un jugador... Vaja, és que no ho viu per l'any passat, però...
En resignem haver de parlar de Dani Olmo en passat, és que no pot ser.
És que ja sé que, vaja, cada vegada ho veig més així. Tenim sort que Fermín ha fet una explosió, perquè Dani Olmo el fitxes per preu i pel moment com un jugador que havia de ser troncal en el teu equip,
saber,
i no ho és.
Jordi, també, si l'afecta la competència, si l'afecta la pressió del cos a cos amb Fermín...
Ja,
vull
però
dir que,
llavors,
clar,
vull dir, si no, l'afecta la competència...
No, prefereixo que sort que tenim de Fermín és que potser una cosa...
Segur.
Va lligar a l'altre, que no, potser no, però que podria ser un
però
efecte.
Però avui et donen... mitja hora llarga amb l'afegit.
Sí.
Hosti, res. Res. Sí, fins i tot...
Una esbroncada de Pedri.
Clar, això no va dir, que aconsegueixes encabronar Pedri, perquè és que és curiós, perquè quan Olmo ha jugat en aquesta posició que no li és tan natural d'interior,
jo
crec que això ho ha llegit bé.
Ho ha llegit bé, i a més, Bernat, no li agrada.
A qui?
A Dani Olmo.
A la posició de...
interior.
Sí, no.
Ell, home, normal, que no li agradi,
ell,
no?
Ell vol ser mitja punta. Sí.
Clar, però et donen mitja hora de mitja punta i segurament en un moment en què el partit no demana que inventis meravelles, sinó que juguis amb intel·ligència, que jo crec que d'això tots coincidim que va sobrat.
I tant. No, esperem aviam. Potser té... Mira, De La Fuente li dona vitamines, mai se sap, a la selecció, i torna d'una altra manera.
Home, millor que torni tothom bé, perquè la tornada de seleccions no admet...
Serà
no
explosiva.
Admet descansos,
explosiva. Explosiva. Atlètic de Madrid, avui, amb tres tasses.
Avui un empatet al derbi madrileny ens aniria de conya,
Sí.
Home, sí. Ja no dic que guanyi l'Atlètic de Madrid, però per tenir una mica de coixí a la Lliga... I...
6 punts més tindria el Barça, llavors.
És que l'Atlètic de Madrid-Barça de Lliga després de l'aturada, jo me l'imagino els cadets de l'Atlètic de Madrid contra els titulars del Barça. Això no...
No descartis que avui juguin els juvenils, al Bernabéu.
També
no,
podria
no,
ser.
Potser no els cadets, però potser sí els juvenils.
Però per la Champions, per la Copa, per tot plegat, no? Perquè vull dir, l'Atlètic de Madrid,
sí,
que la Lliga
la pot gestionar com una...
Clar.
Com una tercera competició.
Tu no, però si arribes al Metropolitano de Lliga amb més 6, bueno, pots fer de més i de menys, no?
Sí. Bueno, doncs veurem què passa aquesta
nit. La segona
nit.
Part m'ha donat temps per moltes coses, ja veus.
No, interessants totes. El millor.
Joan Garcia.
Gràcies, Jordi.
Bona tarda.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què, ja tens l'entrada per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm?
Però encara en queden.
Queden entrades i ganes de festa, també.
Reuneix 25 collarins de les ampolles dels bars i aconsegueix una entrada per 25 euros. Encara en queden més de 10.000, però afanya't. No et perdis la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. La festa del segle i mig.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera a l'Olamín. Ja mal.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal.
El nen se'ns fa gran, i per cert que la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm és el 16 de maig. Ho dic perquè us l'assenyaleu, la data...
Que ens hi convides, Ricard,
festa.
A tota la TET.
Jo crec que sí.
Des d'aquí fem
com ho teniu el 16 de maig?
Molt bé.
Estrella Damm estarà encantada.
Barça-Betis aquell cap de setmana.
Però potser juguen 17.
No, s'ha marcat l'horari.
No,
però vaja,
però a quina hora és la festa?
Ho negociarem, això.
Tota la tarda, nit de dissabte.
Tota la tarda, concert, nit, no? A la platja,
jo crec que podem... Sí.
Com?
Són concerts a la platja o al fòrum?
Al fòrum, al fòrum.
Al fòrum, molts concerts, molts grups.
Molt interessant aquesta festa, Laia.
Molt, molt.
Estàs convidada.
No, és que és una festassa.
Estàs convidada. No us en foteu, eh?
Jo dic seriosament, eh?
No, és que jo la tinc marcada, eh? Perquè jo sí que estic convidat. I ara intentaré fer...
Ah, molt bé, i llavors, la resta què, Carles? La resta què?
No, a mi no ho diguis, digue-li el Ricard.
La farem extensiva. Bé, això serà el 16 de maig, que espero que estiguem a prop ja de guanyar títols el 16 de maig. El José Sánchez, que ens visita com a refresc. José, com estàs?
Hola.
Què t'ha semblat? Hi ha hagut patiment, a la segona part?
Sí, hi ha hagut una pèrdua de control notable per part del Barça.
A què l'atribuïu?
És molt difícil no recórrer un pensament sobre el físic, no? Tenc molt present la tralla que porta sobre el Barcelona i crec que és molt difícil no apuntar en aquesta direcció. També t'he dit que jo mateix som capaç de desmuntar la meva teoria perquè el Rayo ve de jugar dijous contra el Sansusport i no va preocupar que estiguessin tan cansats ni tan fora d'ats com el Barça.
Han anat menys a més, el Rayo.
Sí que és cert que el Barça crec que no ha trobat la forma de protegir-se en un moment determinat on ja estava clar que el partit només se podia perdre, que era el darrer quart d'hora. Ha continuat estant molt llarg i assumint aquesta invitació del Rayo que pots equips fan en el Camp Nou, que és mirar el cara al Barça i dir-li pega'm, que jo també et pegaré.
Ha faltat camp amb la pilota, no? Amb molts trons de partit, precisió, Pedri, fins i tot Pedri avui...
És que jo crec que el partit s'explica des de la no massa presència o pes o encert de Pedri i companyia. Pedri i acompanyants. Posen en Pedri per davant perquè la majoria de vegades ell tot sol és capaç d'aplicar aquest ordre que avui li ha faltat en el Barça.
És una assignatura que el Barça no l'acaba Xavi de tenir aprovada del tot. Hi ha dies que sí, però...
Sí, no hi ha regularitat en aquesta gestió dels partits i de la pausa amb la pilota, perquè l'equip li agrada atacar ràpid. Si és que, aquella acció de Dani Olmo al final, que Pedri diria, para, frena, i ell tira cap endavant contra 3.
El que passa moltes vegades, Xavi, que s'arriben a aquest tipus de situacions quan ja no fa falta o no s'enyora aquest control, perquè el marcador te dona un matalàs de 2-3 gols i ja el tens romput. Difícilment el Barça arriba a aquestes situacions.
Interpretar bé el moment, no?, de cada partit.
Sí, i li falta aquesta eina, li falta aquest mode, li falta aquest xip, no?
L'hem vist en algun moment a Newcastle en la fase lliga.
Perquè són altres escenaris competitius, on realment tu estàs veient davant algú que creus que té la teva mateixa alçada. Crec que aquests partits també són complicats. Jo, de guanyar lligues, ja ho sabeu, com a aficionat del Mallorca, no en tinc ni idea. Però entenc que les lligues se guanyen en partits com el d'avui, eh?
Home, segur. Jo crec que un partit com el d'avui, que el Rayo a la segona part, jo crec que podem dir que ha arribat a mereixer l'empat en l'intercanvi de cops. Joan García ha aparegut i entre la pilota aturada en atac i Joan García al darrere. I no vull oblidar Cubarsí i Gerard Martín, que a mi em sembla que estan a un nivell altíssim en la resistència. O sigui, crec que han fet un salt de qualitat com a centrals en situacions d'emergència. El Barça ha pogut assegurar els 3 punts. Jo crec que aquest punt de falta de control és una assignatura que el Barça no acaba de provar amb regularitat, que, com diu el Xavi, apareix, potser millora progressivament en alguns escenaris, però que en general no la tindrà mai. I ara ho deia el José, el Marc ens ho recordava a la prèvia, la mitjana de les 15 victòries, Laura, que són a casa, no hi ha? 15
sí,
de 15?
Sí, 15 de 15.
Són 3 gols de mitjana a favor. Clar, amb 3 gols de mitjana a favor no necessites tant de control la majoria de partits.
Jo tinc una coartada. Jo crec que el Barça han estat 7 partits en 3 setmanes. Des que va haver-hi, diguem, aquella setmana dels play-offs de la repesca de la Champions que el Barça va tenir més o menys neta, que va començar a jugar amb el Villarreal, va tenir la tornada de la remuntada impossible de l'Atlètic de Madrid, va anar a Bilbao, va anar a Newcastle, la tornada amb el Newcastle, l'entremig el partit amb el Sevilla. O sigui, han estat molts partits en poc temps, partits tots importants que s'han anat traient endavant, i per tant és normal que arribis avui, hi ha un moment que les forces donen pel que donen. Diríem que això seria la visió generosa i positiva, en el sentit que no li dono més dramatisme. Dit això, és veritat que jo detecto una mena de manca de capacitat física que a mi, amb el tram següent que vindrà després de l'aturada de seleccions, a mi em preocupa, perquè això tornarà a passar. Tindrem l'eliminatòria de Champions amb l'Atlètic de Madrid, tindrem partits de Lliga decisius...
Saps com es resol això? tenim 15-16 jugadors però... a nivells similars. I jo crec que arribem aquest any a l'últim trimestre amb decalatge de nivell entre titulars i suplents. O sigui, jo no sé, no sé com ho veieu vosaltres, però deia el Jordi, a banda dels lesionats, els que han d'ajudar, doncs, no ajuden del tot.
Ho dius per Olmo, potser Casado, tot i que avui Casado ha tingut alguna
també,
acció bona.
També, sí. I no ho atribueixo només als jugadors, eh? Ho atribueixo que la gestió de la temporada de Flick, per exemple, amb Casado, ha estat de donar-li molt poques oportunitats de primer aparador, perquè ens entenguem. Clar, si tu ho fas, que ho fa segurament per alguna cosa, Flick, no l'estic criticant, vull dir, que la qüestió és que com arribes? Arribes, doncs, que Casado està per jugar uns minuts, Rashford i Dani Olmo apareixen al camp, no a l'onze inicial, que podries dir, vinc d'un partit de Champions del Newcastle, vaig a barrejar, és el moment de donar una mica d'energia, ja apareixeran, no sé, ara m'ho invento, Rafinha a l'última mitja hora, i no fas això. I clar, això va creant una mica d'escletxa. Jo crec que les plantilles d'equips grans han d'arribar a l'instant final amb 15-16 jugadors.
Jo estava pensant exactament en els tres mateixos jugadors que has esmentat tu. Per al cas de Dani Olmo potser el deixaria a part, amb observació, crec que és una altra casuística, però amb el cas de Rashford i sobretot amb el de Casado, però els posaria gairebé a la mateixa alçada, tinc el dubte de si és abans l'ou o la gallina. És a dir, clar, no sé si quan surten tenen tan poc impacte i això explica perquè no juguen, o el fet de que no juguin en continuïtat
els resta,
fa que quan entrin tinguin aquest impacte inferior. Però, òbviament, que és un desavantatge competitiu pel Barça, pensant en que aquesta aturada de seleccions és aturada per tothom, manco pels jugadors, i que quan tornin tenen un seguit de partits tan exigent com el que acabava d'explicar en Bernat. Pensant que el Barça pot estar fos, cansat, amb manco capital físic, justament perquè ve de jugar el que juga, però és que quan tornin de la tornada de seleccions hi ha 20 dies que també són absolutament matadors, i tan matadors com transcendents.
Per què exclous el cas Daniel? No m'interessa això.
D'entrada perquè crec que sí ha tingut l'oportunitat de jugar sovint i amb certa regularitat, i perquè no crec que sigui una qüestió de... No és que el vegi entrar malament en els partits. És veritat que en el dia d'avui jo crec que el Barça ha notat moltíssim el canvi de Fermín per Olmo. Entenc perfectament la lectura de la situació i el que cercava Flick amb això, més enllà de que després sabeu que una cosa són les intencions i una altra cosa el que acaba succeint. Però en el cas d'en Dani no ho veig tant com una qüestió física, ho veig una qüestió de finura, i jo vull pensar que és puntual. Jo em resisteix molt, quan xerrava abans, a referir-me a en Dani Olmo en passat.
Flic aquí a la sala de premsa.
Bona tarda. Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. S'ha celebrat molt aquesta victòria, aquest 1-0, els jugadors a la gespa, però també tu a la banqueta, t'hem vist saltar, t'hem vist alçar els braços. Avui és un d'aquells dies que era tan més primordial sumar els 3 punts que potser fer una exhibició? Gràcies.
No, of course it was so important.
Sí, avui era molt important.
At the end, you know,
al capdavall, l'1-0 ens dona 3 punts, i això és bo.
Of course we didn't play.
Per descomptat, no hem jugat el millor partit, però el Rayo ha jugat un partit fantàstic. Van jugar el dijous, i avui també aquest nivell tan alt és increïble.
Congrats.
I felicitats.
Iñigo make a fantastic job.
Iñigo ha fet una feina fantàstica, és increïble. La seva edat és molt tranquil. M'agrada molt el seu equip. M'agrada com actua també a nivell personal i com a entrenador. El seu equip ha jugat un partit excel·lent amb un estil fantàstic i el felicito. És increïble veure això i estic molt content per ell.
Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Fins a quin punt la victòria d'avui s'explica a partir de Joan Garcia? Com valores la seva actuació determinant d'avui per poder guanyar el Rayo?
This is good because this is why we
got... Molt bé, per això el van portar aquí.
On the goal and
Ell, el tenim a porteria i ens ha donat una porteria a zero. Bé, aquesta és la resposta fàcil, però jo sé que és molt important. El Jon Garcia avui ha jugat de manera increïble també, i estic content per ell, content perquè l'han convocat per la selecció. Crec que s'ho mereix.
Hola, Hansi, Santiago Valle para el Carrusel Deportivo de la SER y el que te juegas Barça de SER Cataluña. Me gustaría saber, son cuatro partidos consecutivos, creo, de Ferran en el banquillo. ¿Por qué ha elegido hoy a Lewandowski de nuevo? ¿Qué le lleva a elegir entre uno y otro? ¿Y cómo valora el estado de forma de ambos? De la posición del delantero centro, que no están viendo demasiada portería hoy, por ejemplo, no han visto Lewandowski con la excepción del partido del Newcastle.
Bé, no vull parlar de l'actuació de jugadors en concret. Vull parlar de l'equip com a conjunt. I dimecres contra el Newcastle vam veure un altre partit. Avui no ha estat malament, i el que he de dir és que potser hauríem de canviar, hem pensat que havíem de canviar alguns jugadors perquè hi haguessin cames fresques, però jo avui he pensat, no sé, mantenir alguns jugadors.
Ferran,
quan ha entrat, ha jugat bé. No era un partit fàcil per ell, però ho ha donat tot, ho dona tot per l'equip, i això és el que vull veure jo.
Hola, señor Flick. Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Ha comentado aquí en la rueda de prensa hace un momento Íñigo Pérez que los cuatro partidos que ha jugado contra usted, los cuatro partidos que ha jugado el Rayo de Íñigo Pérez contra el Barça de Flick, que siempre les ha puesto las cosas muy difíciles, y es una realidad fácilmente demostrable. ¿Qué le pasa al Barça, o qué le pasa a Hansi Flick que se le atraganta el Rayo, o le cuesta mucho concretamente superar a este equipo?
No, I think in the beginning of the game
al principi del partit no hi érem. No, hem d'estar concentrats, endollats des del principi, des del minut 1. I avui han tingut ells una oportunitat els primers minuts. Nosaltres sempre intentem jugar bé, però ells han jugat molt bé. Nosaltres hem tingut bones ocasions també, i les haguéssim pogut marcar, i llavors el partit hauria estat totalment diferent. Ells han tornat a jugar bé contra nosaltres, però al final ens hem endut els 3 punts, i per mi això és l'important. I penseu en tots els partits que hem tingut en els darrers 3 mesos, des del gener. És increïble, tots els partits que hem hagut de jugar. I pel que fa a aquesta qüestió, jo valoro molt l'actuació del meu equip.
Hola, Hans, Elena Condis de la cadena COPE. Hemos visto que antes del cambio, unos minutos antes del cambio, a Fermín le tenían que atender por un golpe en el muslo. Después, cuando le ha sustituido, no estaba muy conforme con el cambio. ¿Era porque tenía problemas físicos o porque quería seguir jugando? No sé si has podido hablar con él. Gracias.
No, nosaltres volíem fer un canvi, i ell ho ha d'acceptar, perquè Dani Olmo també és un jugador fantàstic.
Buenas tardes, Josep Capel para Radio Nacional, en directo para Tablo Deportivo. Felicidades por la victoria, mister. ¿Cómo de importante es para el equipo, pero sobre todo para Araujo, el partido que ha realizado hoy en líneas generales, aparte del gol, y también el gol para su propia confianza, y también, insisto, para la del grupo, para la del equipo? Gracias.
No, I think today crec que avui ell ha mostrat estabilitat, i això és molt important per l'equip. I també ha estat molt bé que hagi marcat el gol. Hi ha hagut també 2 corners abans, i ell ens ha demostrat que és molt important a la pilota parada, i estic molt content per ell, perquè li ha donat més confiança, i amb la selecció també serà bo per ell i per tots els jugadors. Ja ho vaig dir ahir, crec que per tots els que volen jugar al Mundial, tots els que ho puguin fer, és important. Són importants aquests 10 dies, i crec que tornaran amb un estat d'ànim positiu, en una actitud positiva. I tenim moltes ganes que tornin després de l'aturada per lluitar pels nostres grans objectius.
Hola, míster. ¿Qué tal? Alejandro Segura, de Radio Marca. Le preguntaban antes por Fermín, le quiero preguntar por Cancelo, que también ha sido sustituido. ¿Cómo está? Si hay lesión, si está bien el futbolista. Gracias.
No, he's not injured, but...
no, no està lesionat.
This was really... Congrats to him. It's,
però el vull felicitar, perquè la segona part ha estat increïble. Ell podia, m'ha dit que podia seguir, volia continuar fins al final, però al final l'hem hagut de canviar. Ha estat increïble el seu partit. Ell ho dona tot per l'equip. I estic molt content. Estic content per ell, però també per la seva actuació d'avui, perquè ho ha fet francament bé.
Hola, Hansi, Juan Irigoyen, de Diario El País. La temporada pasada presumías, bueno, decías que tenías un grupo de 17, 18 jugadores que empujaban y que eso también te da muchas posibilidades a la hora de armar los equipos. ¿Tenés la sensación que esta temporada quizás ese grupo es más reducido porque los 3 o 4 suplentes o 5 les cuesta más mejorar a los titulares?
I think it's when you see the history.
Si et fixes en la història de la temporada amb les lesions i els jugadors que tenim ara lesionats, això ja ho respon tot. Es tracta d'això. Jules està fora, Balde, De Jong, Andreas, clar, a la defensa també Eric avui no era una opció.
This is what we have to say. Five players.
I clar, cinc jugadors de la defensa estan fora. Clar, això és som jugadors molt importants per nosaltres. I si et fixes en això, clar, has de dir que l'equip ho està fent superbé. Tenim els dos centrals que estan jugant a un nivell boníssim. I avui també els laterals han jugat un partit increïble. Això és genial.
At the end,
i al capdavall els resultats que hem obtingut són els millors, el millor que podem fer en aquesta situació.
Últimes dues preguntes, last two questions.
Aquí Hansi, ja pet del Lleida Esport. Jo et volia preguntar per Marc Bernal si quan es va lesionar Frenkie de Jong, segurament molts en aquell moment imaginaven que faria servir a l'Eric de mig centre en partits de l'exigència de Newcastle i en canvi vas apostar pel Marc. Si t'imaginaves que veuríem aquest Marc, aquest nivell competitiu i aquest nivell físic en aquest moment de la temporada?
Ell pot millorar i millorarà, però el seu rendiment és fantàstic. Ja veieu que és molt intel·ligent amb la pilota, pot canviar completament el joc. Quan surt amb la pilota des del darrere ens dona bones opcions, saps exactament en quin espai ha d'estar. I és un jugador molt intel·ligent i a la defensa ho fa molt bé.
Hola Hansi, aquí Sergi Vélez de Iniestazo. Rafinha y Cancelo han sido de los jugadores más importantes en la presión tras pérdida. No sé si es uno de los aspectos que más contento le deja del partido en un contexto tan exigente y también de cara a próximos partidos que vendrán tan importantes. Gracias.
Sabem que Rafinha és un dels jugadors importants.
I
Joao s'ha adaptat molt bé i ho fa molt bé això, i jo això ho valoro molt, està molt bé, però clar, també hem de millorar després d'aquests partits. És important pels propers dos mesos. Els nostres objectius són molt ambiciosos i això ho haurem de millorar.
Doncs fins aquí la roda de premsa, moltes gràcies, bona tarda.
Flick s'acomiada fins d'aquí 15 dies amb aquesta roda de premsa. Va, tanquem el tema Dani Olmo, si algú vol dir alguna cosa, o segona unitat, si voleu ampliar.
Jo amb Dani Olmo comparteixo una mica el sentir, bé, que estem expressant tots plegats, també ara el José fa una estona, i estic una mica amoïnat, perquè tinc la sensació que vam fitxar un jugador d'un talent i d'unes característiques molt especials que li donaven molt al Barça de Flick, que el convertien en un jugador que havia de ser un titular indiscutible, un jugador estructural, i aquesta temporada... Bé, d'entrada hi ha hagut tot el problema de lesions que ha tingut, que des que va arribar anat tenint bastantes, però és que aquesta temporada... No, és que no s'ha guanyat el lloc de titular. I
ja estava, quan i estava molt bé abans de la lesió que va tenir l'espatlla, que recordo que parlàvem molt bé d'ell.
Allà de l'Atlètic de Madrid es va fer mal, sí.
I... Però quants dies, quants partits seguits ha estat bé, saps?
No, molt poc regular.
No, però jo diria que des que ha començat 2026 no ha tingut cap problema físic. Sé que xerrant de només 3 mesos, però diria que 2026
mira, ara
ha estat disponible sempre.
Ens passa una dada que diu que Dani Olmo fins avui feia 11 partits seguits de Lliga que era titular.
10, no? Eren, diré que eren 10 titulars.
Ah, el d'avui hauria estat 11.
Exacte.
També hi ha una qüestió amb Dani Olmo, que és que crec que ha estat útil per Flick amb una segona altura al centre del camp a molts partits, no ocupant la demarcació de mitja punta. Això ja ens explica quina visió té Flick del jugador. Quan xerra de control o associa la noció de control amb Dani Olmo, això s'ha reforçat amb aquestes actuacions més a prop d'en Pedri, perquè ens explica de la figura que faci de Pedri. Però això contrasta amb la visió que jo tinc de Dani Olmo al cap, que sé que no importa a ningú, però si em portàveu aquí, doncs ja l'exploraré. I és que és un futbolista que jo entenc que ha d'estar a prop de la porteria.
I
és que
tant,
realment
i
jo,
tant.
Jo crec que té una molt bona relació amb el gol.
Sí, sí.
A ell li quadra, a John quadra, i a qualsevol persona que hagi vist jugar Dani Olmo, fins i tot abans d'arribar al Barcelona, li quadra moltíssim. Ningú dubtaria d'aquesta posició per darrere del punta, o fins i tot arrencant d'un costat però venir cap endedins.
Quan ha jugat més endarrerit és perquè Pedri estava lesionat.
Sí, evidentment.
Ha jugat de fals 9, de fals extrem, ell és un futbolista d'últim terç. És veritat que en el contrast amb Fermín et pot donar molt més control que Fermín, que és on jo crec que fa que a vegades doncs, hagi jugat a la segona alçada i que quan Flick vol més control... Però és que a Flick li agrada més el vertigen que el control, per tant, amb la versió pura de Fermín té dificultats per imposar-se, sobretot quan Fermín està bé. Bé,
Fermín, per cert, que no li ha agradat gens a Flick, que s'hagi enfadat al canvi.
No, Fermín sempre el té ben alineat.
Sí.
També és veritat que... els jugadors han d'intentar controlar aquestes emocions.
La reacció ha estat excessiva.
Et dic una cosa, fa la mina això i aquí hi ha portades demà i tema polèmica
i amb Dani Olmo també ha passat. Quin partit va ser que també va fer una cara molt estranya, no va acceptar el canvi, li va costar, no recordo, ara fa... Ho va comentar fins i tot l'Oriol Domènech al Club de la Mitjanit, que no li havia agradat. Ara no ho recordo. Vull dir que en general ells han de controlar aquesta frustració. Carles, tu tens alguna dada de Dani Olmo per il·lustrar això?
Per il·lustrar... És que no són dades molt exemplars. Ja diria... ha fet 15 intervencions en els 30 minuts de partit.
Cada 2 minuts.
Amb dues pilotes recuperades, dues de perdudes, i té una rematada que va fora. Jo crec que són poques intervencions en els moments que està. També és veritat que la segona part el Barça, els jugadors del Barça intervenen menys que no passen a la primera.
Per tant, la pilota.
A l'entorn no l'acompanyava, possiblement clar. Avui com a dada com a dia concret.
Sí. Triem el millor, va.
El millor jugador del partit.
Al cost ha votat Joan Garcia. Ricard.
Jo alternaré i diré Cubarsí.
Cubarsí, Laia Tudel, Joan Garcia. Bernat, Soler...
Joan Garcia.
Mireia.
També Joan Garcia.
Marc i Carles.
Joan Garcia.
Xavi.
Joan Garcia titular al Mundial amb aquest nivell.
Bernat Coll.
Joan Garcia.
José Sánchez.
Estava tentat de fer la d'en Ricard, però com que algú ja ha dit Cubarsí, Joan Garcia.
Els oients també han escollit Joan Garcia, que és avui el millor jugador triat per la TET, que ha deixat la porteria a zero, feia 4 partits que el Barça no ho aconseguia.
I la mala cara d'Olmo que recordes, Ricard, és el dia contra l'Elx, diria.
Contra l'Elx?
Sí. El 31 de gener.
No, jo em referia a un altre aquí. Em sonava Camp Nou, però vaja, podria ser, tampoc ho puc descartar. Ara vull sentir Pedri, perquè estem parlant de control, quan parlem de control vull sentir Pedri.
Sí, ha parlat als micròfons de DAZN, sentim-lo.
Sí, creo que sí. Creo que no supimos controlar el partido. Es verdad que, bueno, no llega el gol ese de un córner y, bueno, es bonito siempre ponerte por delante en un partido, pero creo que nos ha faltado controlar mucho más el partido, tener el balón y, bueno, en los últimos 15 minutos al ellos verse 1-0 y tener la posibilidad de sacar puntos aquí, pues se vienen arriba.
El Rayo siempre os genera problemas, siempre os hace daño y os ha quitado la pelota al final del partido. ¿Es un equipo difícil para vosotros?
Sí, es un equipo creo que difícil para todos los equipos que se enfrenten a ellos. Son un equipo que le mete mucha intensidad, que tiene jugadores muy rápidos arriba, que no se cansan de tirar desmarques, aparece muy bien de segunda línea y con la línea defensiva adelantada es complicado pues pararlos, pero bueno, lo importante es que nos hemos llevado los 3 puntos en el Camp Nou y seguimos líder.
Esperábamos desde fuera quizá más rotaciones en el 11, que habéis salido con un 11 bastante reconocible. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo lleváis la carga de minutos? Ahora viene un parón de selecciones en el que muchos jugadores os vais a marchar.
Bueno, es verdad que bueno, las piernas se notan después de un partido de Champions, volver a jugar Liga y sobre todo este horario se nota mucho más, pero bueno, creo que no hay que poner excusas, hay que seguir adelante, vengan los partidos que vengan, tenemos que seguir sumando 3 puntos, que quede una jornada menos cada vez que juguemos un partido y nos acerque un poco más al liderato.
Mira, ara que sentíem Pedri, caram.
Va.
Símil, ha fet un símil Íñigo Pérez amb Pedri, comparant-lo amb l'anestèsia, perquè diu que Pedri és d'aquells jugadors que et van adormint lentament sense que te n'adonis.
Bona metàfora. I ara el Bru.
José Sánchez, si poguessis millorar un sol aspecte futbolístic de la mini Yamal, quin seria?
Pregunta de nota, eh?
Ostres.
És complicadíssima. Està a punt...
El gol també, no?
L'eficiència.
No, diria administrar segons quins recursos que tenen molt de risc en situacions que no conviden a fer-ho, perquè estic pensant en el partit contra el Newcastle.
El cop de taló de l'altre dia.
La màgia, li vol tallar la màgia.
La màgia segons quins territoris. La màgia
on toca, clarament.
La segona.
Aquesta va pel Carles. Carles, si poguessis fer un fitxatge fins a final de temporada només, quina és la posició que reforçaries?
Davant de centre, en aquests moments.
Bé, és que jo crec que ara crida l'atenció, la del nou crida l'atenció.
I agraeixo que l'hagi posat tan fàcil avui.
La tercera.
I per acabar, la Laura Colell, del laboratori de la GDT de Catalunya Ràdio, ens podria fer la porra del Madrid Atlètic de Madrid d'aquesta nit?
2-2.
Un altre empat, eh?
2-2.
Algú s'atreveix amb el partit? Jo veig victòria del Madrid claríssima.
Jo no. No, derrota del Madrid...
Tu, derrota del Madrid.
Com sempre passa de pensar una derrota del Madrid.
Sí,
i després ja direm empat.
Tu desitges la derrota, ja queda clar. Però va, doncs ens quedem aquí. Bernat, tu vols dir alguna cosa sobre el Madrid?
Jo que també crec que guanyarà.
Molt bé. Sí. Doncs ara que el Mussol, que segur que pensa que perdrà.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
Ja pots volar.
No estem especialment bé, però portem velocitat de creuer. Araujo fa el primer. La mare que els ha parit. Jugar a aquesta hora hauria d'estar prohibit. Contra el Newcastle a l'hora de berenar, avui a l'hora de dinar. No hi ha pitjor hora per jugar? Dani Olmo no apreta. Deixeu-li una bicicleta. Anem amb la llengua fora. Àrbitro a l'hora. El partit no l'hem matat. Minuts de bogeria ens ha salvat. Altra vegada, Joan Garcia. Avui tothom fa el que li rota. Ens han pres la pilota. Déu-n'hi-do, quin espectacle. No ens empaten de miracle. Que pitin al final, ja n'hi ha prou. Pot ser el pitjor partit des que estem al Camp Nou? És que no sé què ens ha passat. La millor, sens dubte, el resultat.
I tant. I com ha anat per Calafell? No ha pogut ser, no, la final?
No ha pogut ser. Bueno, ja hem arribat més lluny del que haguéssim pogut somiar abans de començar.
S'ha de felicitar l'equip, malgrat la derrota a Sant Sadurní d'Anoia. Gràcies, Guillem.
A vosaltres.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat.
Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
El Barça ha sumat 3 punts més pendents del derbi de Madrid aquesta nit. Madrid-Atlètic de Madrid, el tot gira, ja sabeu, com el Barça-Penya, com la final de la Copa de la Lliga Arsenal City, com la final dels 1500, com el Gran Premi del Brasil, com... Que em deixo alguna cosa, segur que em deixo alguna cosa. Espera que... com... Bé, i amb el David Clopés i la resta. Ah, la final de la Copa d'Espanya, que el Barça encara pot guanyar un títol avui, de futbol sala, Barça-Jaén, ara sí, ja ho he dit tot. Tot el tot gira i després Club de la Mitjanit. Bona nit!
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.